Radio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 13 de setembre de 2024. Des del control central a Ràdio Vilafranca i en nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Comencem aquest matí de divendres explicant què hi trobareu a partir d'ara i fins les 12, si seguiu amb nosaltres o si us apunteu al carro al llarg d'aquestes 3 hores de travessia del magazín matinal de l'Alt i el Baix Penedès. És divendres i com que tots estem pensant en el cap de setmana, ens agrada començar amb la previsió meteorològica que d'aquí uns minuts ens acosta al Marc Paredes. A continuació, els esports. El divendres són una prèvia ràpida perquè encara hi ha força activitat pendent d'arrencar i una entrevista que avui servirà per presentar la 6a edició de la Banyarenca Run que es disputa aquest diumenge a Banyeres del Penedès. Que no falti la informació al llarg del matí, sempre la penedesenca a 2:15. Per tant, a 9:15, primer flash informatiu d'aquest divendres. És setmana de retrobades amb col·laboradors, amb seccions i també d'entomar seccions, per exemple, espais que ens agradaven de la darrera temporada i que mantenim. És, per exemple, la roda d'alcaldes, que farem a 9:45, després d'aquest primer flash, i que aquesta 7a temporada estrenarà l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Obrirem la segona hora a les 10:06 després del butlletí, tot parlant de com avança la barema 2024 a la denominació d'origen Penedès. Ho farem conversant amb el director del Consell Regulador, Francesc Olivella. A 10:45, de nou 5 minuts pels serveis informatius perquè ens actualitzin com va aquest matí de divendres a l'Alt i al Baix Penedès. Després d'aquest segon flash, agenda el detall que obrirem parlant de les activitats de la gimnàstica de manteniment per a gent gran que té lloc al casal de la gent gran de Moja. Ho farem amb el monitor de gimnàstica, el Josep Ciércoles. L'agenda al detall sempre va de dos en dos, així que tot seguit us presentem la 8a edició del Riu de Lletres, la Fira de Llibres del Penedès, que se celebra aquest dissabte i diumenge a Sant Pere de Riudebitlles. Ens en farà 5 cèntims l'impulsor de la cita, l'escriptor Jordi Romeu. A les 11:06 entomarem la tercera i última hora amb les estrenes cinematogràfiques, amb el repàs a la cartellera, no només de les estrenes d'aquest cap de setmana, sinó que també repescarem estrenes d'aquestes últimes setmanes amb la Fanny Vivar. A 11:45, última cita amb l'actualitat abans d'arribar al migdia per saber com tanquem aquest matí de divendres, darrer flash informatiu amb l'última hora a l'Alt i al Baix Penedès. I aquest divendres d'aquesta primera setmana del Penedès en xarxa acabarem d'aniversari, bufant espelmes i festejant els 50 anys de la coral Sant Sadurní. Ens acompanyaran el seu president, Ton Rosal, i 4 cantaires, el Josep Maria Batalla, el Josep Maria González, el Josep Maria Gallar i la Montse Estruc. Així que avui acabarem cantant anys i anys, per molts anys. Així anirà aquest divendres 13 de setembre al Penedès en xarxa. Posem fil a l'agulla.
El temps.
Avui fa fresqueta, el Marc Paredes ens ho havia avisat. Aviam què hi diu del cap de setmana. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem el divendres i encarem el cap de setmana amb fred, temperatures molt i molt baixes per ser el mes de setembre. Valors de tardor avançada, ens hem llevat a Vilafranca amb 10 graus, però en canvi més cap al nord, cap a Sant Sadurní, cap a Gelida, cap a Subirats, amb un ambient encara més fresc o fred, al voltant d'aquests 8-9 graus, i més cap a la costa també força fresca, al voltant d'aquests 11, 12 o 13 graus. Per tant, avui dia de jaqueta o rebaqueta, que serà imprescindible fins i tot durant les hores centrals del dia, perquè les màximes, a molts casos, no superaran aquests 20, 21, 22, potser 23 graus. Per tant, avui dia de tardor, podríem dir-ho així. I tot això amb un panorama molt estable, marcat per el domini del sol, amb alguns núvols que fins al migdia podríem tenir en molts punts del Penedès, però avui el sol tendirà a lluir i de cara al cap de setmana també pocs canvis, lleugera remuntada de les temperatures, però encara es mantindran força fresques pel que tocaria per l'època, sense precipitacions, amb el domini clar i majoritari del sol, amb quatre núvols alts i prims tant dissabte com diumenge, i pel que fa al vent, avui el vent de mestral afluixa clarament, per tant, també bona notícia pel que fa a l'incendi, que en aquests moments encara continua afectant cap al Priorat a l'incendi de Cabassers i Porrera, i en canvi la tramuntana, que encara continuarà bufant pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord. Però aquí al Penedès no haurem de preocupar-nos pel vent, perquè avui anirà clarament cap a la baixa, però la jaqueta avui serà el nostre millor amic, perquè les temperatures, atenció, i insisteixo en això, que encara seran força fresques i com si estiguéssim al mes de novembre, pràcticament. Això és tot, bon cap de setmana!
Els esports.
Després del temps, reprenem un dels imperdibles del divendres i una d'aquelles seccions fidels, la prèvia esportiva. Uns minuts que setmana rere setmana ens serveixen per apropar-vos no només als partits més destacats del cap de setmana, sinó també l'actualitat a través d'una entrevista. Uns esports que avui, entre d'altres, ens serviran per presentar la sisena edició de la Banyarenca Run i apuntar les cites penedesenques de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. Comencem saludant l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Aquesta primera prèvia esportiva de la temporada amb els equips encara de pretemporada ens servirà, com bé comentes, per apuntar en primer lloc els partits de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. Aquest vespre, de fet, a 8:45, Calafell i Vilafranca es veuen les cares en la segona jornada del grup D, l'únic dels quatre grups que té quatre equips. Els vilafranquins venen d'empatar a 5 amb el Voltregà la primera jornada i tancaran la fase el 21 de setembre rebent el Vic a les 8 del vespre. Com a anècdota, el Calafell jugarà la segona jornada, la d'avui, amb el Vilafranca, abans de la primera, que la disputaran dimecres vinent a les 9 del vespre a Vic, i tancaran el 20 de setembre a casa amb el Voltregà. El Noia, que s'estrena demà en la competició, jugarà la primera jornada del grup B a 8:15 del vespre contra l'Alcoi, però al tanto, perquè ho farà al Pavelló dels Monjos. Els sadurninencs només jugaran dos partits, per tant, se salten la segona jornada i tornaran a competir el 21 de setembre a 8:15 del vespre a l'Olímpic de l'Ateneu, rebent el Sant Just. I l'últim apunt ens du a parlar de futbol, i és que a banda d'amistosos, el Vilafranca inaugurarà la Lliga Elite el 22 de setembre a les 12 del migdia al municipal de la Pobla de Mafumet. I l'entrevista esportiva d'avui la dediquem a la cursa i caminada de Banyeres del Penedès. La Banyarenca Run, que celebra la seva sisena edició aquest diumenge. Per explicar-nos com serà, marxem ja fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Molt bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Eli. Doncs així és, aquesta Banyarenca Run està ja a 48 hores I perquè ens expliqui tot plegat, doncs tenim el seu president, el Francesc Garrido. Bon dia, Siscu, com estàs?
Bon dia, Lourdes. Bé, aquí, lluitant. Acabant de polir els últims detalls.
Bé, enguany sisena edició. M'imagino que contents, no?, d'aquesta continuïtat i de que la gent li agrada, oi?
Sí, 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 estem contents, estem orgullosos, veiem que la gent va responent i, bueno, a celebrar la sisena edició, sí, sí.
Serà aquest diumenge i explica'ns una mica, perquè enguany sí que hi ha canvis, no només de recorreguts, sinó també de modalitats.
Sí, 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 enguany hem decidit per afegir més curses, o sigui, farem dues distàncies, tant de caminada com de cursa, i farem la distància 13 de sempre i la distància de 18, quasi 19 quilòmetres, que serà una mica més llarga, tant en caminada com en cursa. Els circuits són totalment nous, aquesta vegada ens anem cap a la banda de Sant Jaume i Sant Marçal representa, i, bueno, podrem gaudir d'alguns racons que molta gent no coneix encara, com poden ser la Cova Gran, el Pèl Gran i alguna riera amagada que tenim per allà.
I aquests canvis a què es deuen? Perquè eren millor? Algun tema tècnic?
Bueno, a mi m'agrada fer les coses sempre una mica més tècniques, no tan tècniques dintre d'uns paràmetres de la normalitat, i que no sigui tan planer, que sigui una mica més puja i baixa, una mica més ombrívol també, perquè passem per dos bosquets i bueno, simplement per això, sempre, bueno, aviam com respon la gent aquest any, i si hem de tornar a la vieja usanza, pues tornarem al recorregut vell, això no hi ha problema.
Escolta'm, tots dos recorreguts tenen la versió caminada i la versió cursa, oi?
Sí, tots dos recorreguts tenen tant el de 13 ja cursa i caminada i el de 18 i mig, quasi 19, ja cursa i caminada, sí.
Temps estimat es calcula aproximadament quan serà enguany? Sí.
Temps estimat als primers de la curta, corredors, una hora, hora i molt poc, i els de la llarga, doncs una hora i 20 minuts, 25, crec que els primers corredors estan a puesto.
Déu-n'hi-do.
Si apreten, ja veurem.
De moment...
Sí, perquè al ser una mica més tècnic, els temps poden variar.
Clar.
I llavors ja la velocitat baixa. Però bueno, jo crec que sí, jo crec que poden arribar amb una hora i mitja, més o menys, estar aquí els de la llarga i amb una hora els de la curta.
Mm-hmm.
Sí, sí. Els primers, sempre parlem dels primers.
Sí, sí.
Els caminants, comptem que a la llarga s'aniran a 3 horetes, i els de la curta, pues, una hora i mitja, dues hores poden estar puestos. Si apreten una mica, si apreten.
Uh-huh. I escolta,
si no,
sí,
donem tot el temps del món per fer-ho. Eh?
Clar, clar.
Nosaltres estarem a la plaça gaudint de l'entrepà i totes aquestes coses.
Sí, ara anirem a aquesta part, que sí, també és molt interessant. Sí, sí. Tema d'inscripcions, tancades ja o no?
No, estan obertes fins avui divendres. Hi ha la possibilitat de, el mateix dia de la cursa, inscriure's.
O sigui que encara hi som a temps. I la gent respon bé o no?
Bueno, aquest any jo crec que ha costat una mica més. No sé si que nosaltres hem tingut que pujar el preu de la inscripció perquè tot ha pujat, les assegurances han pujat, el material que fa falta ha pujat, i llavors nosaltres hem pujat una mica. Suposo que això també es nota. Suposo que això també es nota, però bueno, nosaltres estem satisfets.
En quin preu estan les curses?
Estan a 26 la llarga i 22 la caminada, em sembla que estan ara.
Uh-huh.
Perquè hem fet tres tarifes, depèn de la gent que com s'apuntés, si s'apuntés els primers 15 dies, si s'apuntava durant el mes d'agost o si s'apunten ara. Ara ja estem amb l'últim preu, que em sembla que si no ets de Banyeres són 26 euros.
I clar, 26 euros...
Hi ha descomptes per la gent del club esportiu i per la gent resident a Banyeres.
Clar, i el preu inclou no només el fet de la inscripció, sinó altres coses més, no m'imagino?
Sí, home, el preu inclou... hi tens una assegurança d'accidents inclosa, i tens la samarreta de Tugawear, i tens l'entrepà de botifarra i la beguda a l'arribada, hi ha els dos avituallaments de la cursa, i després ja el vermut amenitzat per un DJ.
Uh-huh. Clar, això que dius tu de que han pujat els preus, sí que és veritat que molta gent ho ha notat en els darrers anys, això.
Sí, es nota. Jo mateix com a corredor hi ha curses que aquest any no hi he anat perquè, bueno, tot suma, tot va sumant. I nosaltres amb una cursa de 18 quilòmetres cobrem 20 i pico euros, doncs amb una cursa que abans de 50 quilòmetres, que abans valia 60 euros, ara val 90.
Ojo.
És a dir, sí, les assegurances pugen en part proporcional i els avituallaments costen calés i tot costa calés, la infraestructura. Llavors, això es nota.
No, el poder adquisitiu i també el menjar, perquè clar, això tampoc ho hem d'oblidar, que vas al súper i et fan ganes de plorar directament.
Sí. Tu abans compraves un quilo de salxitxa a 15 i ara et va al 23. Clar. I ja està, això va així.
Tot s'incrementa. Escolta, Cisco, explica'ns una mica com anirà tot plegat. Bueno, primer, doncs, com que encara són obertes les inscripcions, doncs, si algú està sentint aquesta entrevista, doncs, que s'animi i que s'apunti, que passarem un dia xulo el diumenge. Com es desenvoluparà aquest diumenge d'aquí 48 hores?
Aquest diumenge, doncs, a partir de les 7 ja estarem a plaça. A 7 i mitja la gent pot venir a recollir dorsals ja. La primera sortida és a les 8 i l'altra a les 8 i mitja, em sembla. Crec recordar, sí. I es donarà la sortida de la cursa i la caminada llarga, tots a la mateixa vegada, perquè tampoc no hi ha molt volum de gent, però no hi ha cap problema. I mitja hora més tard es donarà la sortida de la curta. Els circuits són gairebé igual, l'únic que el circuit de la llarga fa dos bucles, o sigui, arriba un moment que la cursa i la curta i la llarga se separen i després es tornen a empalmar més endavant. Vull dir que al final, després, ja et dic, un cop passada una hora i mitja o així, jo crec que el gruix, dues hores, el gruix de les dues curses estarà arribant a plaça i llavors allà pues, servirem els entrepans i això i cap a les 12 o així farem l'entrega de trofeus i premis. Hem fet un sorteig que estarà en breus hores estarà ja definit i llavors la gent quan vingui a recollir la seva bossa amb el seu dorsal ja tindran a dintre un paper que els diu que els ha tocat un premi. Oh. Aquests premis del sorteig els donarem un cop haguem donat els trofeus. Perquè així mirem que la gent no agafi el trofeu i es quedi, fem una mica més de festa, no? Clar. Quan també suposo que aquest any a venir el DJ allà animant una mica, doncs la gent es quedarà més, que també és maco, no tot ha de ser córrer, no?
Clar, una mica d'amenitzar, no? De xuf-xuf.
Això mateix.
Déu-n'hi-do.
Sí.
És a dir, que ho heu preparat a consciència amb moltes opcions. Crec que pot ser un diumenge molt divertit i molt entretingut, no? No només per córrer, sinó també la gent que es quedi potser a plaça, no? Esperant.
Sí. A més, jo crec que la gent, sobretot la gent que camina, gaudirà molt d'aquests dos recorreguts nous i després d'arribar a la plaça i poder fer una mica d'una cervesa o un beure i un entrepà i escoltar una mica de música i ja està. També tindrem servei de bar que el posa el club amb preus populars i ja està. Per si algú vol prendre un vermut o el que sigui mentre escolta el DJ, doncs escolta, mira. Tot suma.
Doncs sí, la veritat és que sí. Escolta una cosa, crono, sí, no? Cronometrades les curses.
Sí, les curses són cronometrades en xip i la caminada no és cronometrada, però bueno, hi ha el rellotge allà davant, o sigui que...
Podran veure-ho.
Sí, quan arribes allà davant ja saps que el temps que has d'estar.
Perquè enguany no comptabilitza per aquelles curses de Tarragona, oi?
No, vam decidir en junta del club que com que no ens acabava de portar massa de cosa i nosaltres volíem fer el nostre producte i en el moment que et poses dintre alguna lliga o això, ja el producte l'has de fer una mica més o menys totes les curses iguals, vam apostar amb la junta de dir, ho fem nosaltres al nostre gust i llavors vam decidir que deixàvem de puntuar de moment i ja està, que no passa res perquè en el moment que es vulgui tornar es tornarà i ja està, però... Clar. Aquest any han decidit això, nosaltres.
No, perfecte. És una opció, no?, que teníeu i que al final, doncs, si us ha de restar més que sumar, Doncs al final és com tot, no? Has de...
Bueno, no restar, sinó al final és bueno, mira, nosaltres veiem les coses d'una manera i creiem que totes les maneres són bones, però diem, va, fem-ho a la nostra manera i a veure què surt. I bé, no? A veure, el diumenge sabrem.
Exacte. Recordem també doncs, que es poden fer les inscripcions a www.inscripcions.cat, que ja surten les diferents caminades, curses de 13 i de 19 quilòmetres, i si no, el que deies tu, no? El mateix diumenge, que es puguin apropar i, si volen, doncs, abans de que comenci la cursa, doncs, que s'inscriguin, oi?
Sí, el mateix diumenge hi haurà inscripcions in situ, i si hi ha algú que un despistat que no, pues, es pot apuntar.
Exacte, jo de dir, què haig de fer avui, que és diumenge, que fa tan bon temps, no? Que és el que estimen, en principi, els mapes. Doncs mira, me'n vaig a córrer, o me'n vaig a caminar.
Ah, exacte.
I així conec una mica més la zona, que moltes vegades no coneixem ni aquests racons.
No, hi ha gent, jo, perquè volto molt, ja ho saps, però hi ha gent d'aquí del municipi que coneix el camp de futbol.
Més enllà no arriben, no?
No, arriben del Pujolet al camp de futbol i ja està, aquí s'ha acabat tot.
Déu-n'hi-do. I mira que tenim racons macos, eh?
Hi ha racons que valen la pena. Sí. Hi ha racons que valen la pena.
Doncs res, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en xarxa. Fem una crida que qui no s'hagi apuntat que s'apunti. I res, si no s'apunta, doncs que vingui a gaudir a la plaça de l'Ajuntament.
Ah, això, encara que no vinguin a córrer, poden venir a
fer
un veure
cosa.
I gaudir de la música.
Exacte. Ah, Siscu, moltíssimes gràcies i ens veiem el diumenge.
Vale, vinga, moltes gràcies. Adéu.
Penedès en xarxa. Aquest cap de setmana creuarem el meridià del mes de setembre i amb aquest clàssic September d'Erwin amb Faia arribarem a 9:45, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i seguim conversant amb l'alcalde de Sant Sadurní.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Encetem aquest flash informatiu al Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Alt Penedès ha estat la segona comarca de la província de Barcelona amb més hectàrees cremades aquest estiu, amb un total de 6,1 hectàrees. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que s'ha desenvolupat del 19 de juny al 2 de setembre, ha tancat la campanya amb 135 incendis forestals, agrícoles o periurbans, que han cremat 26,9 hectàrees de la província, de les quals més de la meitat són a l'Anoia. Aquesta xifra és molt similar a la del 2023, quan es van declarar 132 focs amb una afectació total de 15 hectàrees. Dels incendis produïts enguany, 69 han estat de massa forestal, 39 periurbans i 27 en terreny agrícola. Pel que fa a les hectàrees cremades, 10,3 corresponen a superfície agrícola, 9 hectàrees a matolls, 5,76 a massa forestal arbrada i 1,67 a terreny improductiu. Durant la campanya, el personal del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals ha informat directament 3.428 persones a l'Alt Penedès que es trobaven en urbanitzacions, masies, camins, pistes, boscos, monuments, miradors, zones urbanes, polígons i àrees d'esplai. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, en col·laboració amb Formació i Treball, ha recollit 7.935 quilos de roba de segona mà durant el primer semestre de l'any a través dels 6 contenidors que hi ha repartits pel municipi. Aquests quilos se sumen als 4.239.000 quilos que l'entitat social ha recollit a Catalunya, tones que seran processades a la nova planta de Sabadell, la més gran i avançada del sud d'Europa. Segons les dades de Formació i Treball, dels 6 contenidors, on més roba s'ha recollit és al carrer Cinturó, amb un total de 1.960 quilos, seguit del contenidor de la Torregassa, amb 1.742 quilos en total. En tercer lloc, trobem el contenidor situat a la plaça de l'Ajuntament, amb 1.433 quilos. I, finalment, apareixen les dues àrees d'emergència i la deixalleria. El 63% del tèxtil gestionat per la Fundació es recupera i canalitza per la seva reutilització a través dels punts de venda de la marca Moda Re, propis 37 i de tot l'estat 160, per la comercialització solidària o la donació a través de programes d'entrega social a famílies que es troben en situació d'exclusió social. La 16a edició de la Nit Solidària del Rotary Club se celebrarà el proper 27 de setembre amb un nou format. Per primer cop, de les 10 de la nit a les 11, es farà una marató a benefici de la Fundació L'Espiga i es retransmetrà en directe per Penedès Televisió. L'objectiu és que els espectadors puguin fer les seves donacions. L'acte estarà presentat per la parella humorística formada per Jordi LP i la seva filla, Lorena López. La vetllada comptarà amb 7 actuacions musicals, entre elles les de Xavi Díaz Quartet. Els artistes convidats són David Palau i Nacho Romero, Anna Roig, Coren, Baba Mala, Nanda Quirós, l'Escola Municipal de Música i Xavi Díaz Quartet. Per la seva banda, els presentadors, l'humorista Jordi LP i la seva filla, Lorena López, es mostraven molt contents de poder participar d'aquest esdeveniment. Durant la marató retransmesa per Penedès Televisió es posarà a disposició dels espectadors un número de telèfon per fer trucades solidàries o aportacions econòmiques a través de Bizum. Les donacions es podran fer també a través de transferència bancària. Visita teatralitzada aquest diumenge amb Gisla la Ramallera per conèixer el bosc de l'entorn del conjunt monumental d'Olèrdola. Qui desitgi saber els secrets de les plantes i les herbes ramalleres del bosc de l'entorn del conjunt monumental d'Olèrdola, aquest diumenge disposa d'una molt bona opció per fer-ho. Pot seguir la visita teatralitzada amb Gisla la Ramallera a partir de les 11 del matí. És imprescindible fer la reserva prèvia al mail info@viapenedes.com. La Gisla representa una ramallera que va néixer a Olèrdola fa mil anys. De ben petita, la seva mare li va ensenyar com donar remei a moltes de les malalties dels seus conciutadans amb recursos que recol·lectava al bosc. En acabar la passejada, es farà una activitat a l'aula taller.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 2:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquesta setena temporada torna a la nostra Roda d'Alcaldes, aquest espai polític que ens serveix per conversar quinzenalment amb els alcaldes de l'Alt i el Baix Penedès. Avui, per estrenar-nos, ens acompanya l'alcalde de Sant Sadurní, que ens està esperant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, el que ens acompanya ja és l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Vam acabar la sisena temporada amb un dels últims alcaldes a passar pel Penedès en xarxa, justament va ser tu. Ets el que s'estrena també en aquesta setena temporada. I primera pregunta obligada que hem de deixar... Encara no, perquè avui serà el colofó d'aquestes Fires i Festes 2024 aquí a Sant Sadurní. Les hem viscut molt intensament. Amb propostes, ara farem balanç amb tu. Jo he tingut la sensació que amb moltíssima gent als carrers.
Moltíssima gent al carrer, de fet és una de les coses que hem copsat aquest any i una de les coses que més ens agrada, no? Que la gent surti al carrer, que vagi als actes, uns actes que per altra banda doncs, han intentat oferir espectacles en totes les franges de les edats, dels més petits, els més joves, els més grans, per tots els públics, amb la qual cosa crec que hem cobert sobradament doncs, les necessitats culturals que han de tenir unes fires.
Molt participades aquestes fires i festes amb propostes, com bé deies, per tothom. Com sempre, moltíssima posant sobre la taula amb tota la importància que es mereix la cultura popular, la cultura del carrer, amb una pregonera de luxe, la sadorinenca Roser Oliver, corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio al Pròxim Orient, que ens va regalar un pregó farcit d'entusiasme, de records i un moment molt bonic que va omplir la fascina en aquell primer dia, divendres passat, que tots miràvem al cel per si plovia o no, i al final no va ploure, però es va decidir, perquè tal com estava el temps, per fer aquest pregó a la fascina, i va ser un èxit.
Una pregonera que ens ha costat bastant que acabi venint. Evidentment, la seva agenda és molt complicada i ja fa un parell d'anys que l'anàvem perseguint i finalment doncs, aquest any s'ha pogut combinar. Sí que hem estat patint fins a última hora doncs, perquè la situació política al Pròxim Orient doncs, és molt canviant i sí que corríem el risc de que si hi hagués hagut doncs, algun esdeveniment impactant hagués hagut de deixar el pregó i retornar a la seva feina.
Hem mirat, Pere, aquestes fires, sempre ens passa, perquè al final, quan la celebració arriba a principis de setembre, doncs sempre es mira molt al cel, no? Però aquest any l'hem hagut de mirar molt i molt, s'ha hagut de suspendre, per exemple, la festa de la fil·loxera infantil de diumenge al matí, però això ens va fer que el dia de la diada, dimecres al matí, tinguéssim aquesta festa de la fil·loxera infantil amb moltíssima gent. Jo no hi havia vist mai tanta gent a la plaça de l'Ajuntament.
La festa de la fil·loxera se'ns ha fet molt gran, molt gran, fins al punt que un dels requisits que hem hagut d'assumir com a consistori ha estat retirar la famosa olivera i polèmica de la plaça de l'Església. Al final era o traiem l'olivera o traiem la festa de la plaça. Al final vam optar per transplantar l'olivera en un altre indret del poble i avui mateix em confirmen de que col·locaran dues oliveres amb unes torretes gegants a la plaça. Amb la qual cosa el tema de la festa i de l'espai queda resolt, a no ser que aquesta festa doncs, vagi a molt més. De fet, ens fa patir l'any que ve, perquè aquest any, no sé si teniu constància, que ens ha visitat una actriu de Hollywood famosa, la Eva Longoria, ha estat aquí a Sant Sadurní fent un reportatge referent doncs, a la gastronomia al Cava i a la festa de la fil·loxera, i això ens fa pensar que l'any que ve puguem tindre una afluència encara més massiva de la que tenim.
Veient el que vam veure diumenge al vespre, recordem també la festa de la fil·loxera es va retransmetre a través de la xarxa, per tant, a tot Catalunya es va poder veure la festa de la fil·loxera. Allà no hi cabia absolutament ningú
no,
més.
Estem al límit de la capacitat de la plaça i per tant, doncs, aquest any ja ens ha acompanyat un equip de protecció civil, de voluntaris, que han fet les tasques aquestes de gestionar una mica el que és el recorregut i la seguretat. I ha anat, la veritat, l'experiència ha sigut molt bona, ha anat molt bé. El balanç és zero incidents. Zero incidents, que amb un espectacle d'aquesta magnitud, doncs a vegades assolir aquesta cota de zero incidents costa moltíssim.
Per tant, Pere, en línies generals, Fires i Festes 2024, balanç positiu.
Positiu, perquè també insistint en el tema dels incidents, que a vegades les nits es poden complicar, doncs aquest any no hi ha hagut res excepcional, en la qual cosa ens podem mostrar per satisfets. Sí que vull fer un apunt, que sí que a mi m'agradaria que de cara als propers anys el tema del civisme, sobretot amb el que fa amb el tema dels botellons, les ampolles trencades, això sí que hauria de millorar, no? I aquí sí que faig una crida a la ciutadania a tindre una mica més de cura de l'espai públic.
El colofó de les Fires i Festes, la cirereta del pastís, la posem avui amb el concert a 8:45 del vespre de la Coral Sant Sadurní, el concert de Fires, al Saló Reial de les Caves Freixenet, per tant també un lloc majestuós, un lloc molt maco. Promet molt aquest concert. De fet, l'última entrevista del programa avui ens acompanyarà la Coral Sant Sadurní per explicar-nos més. Però un concert, parlàvem fora de micros, que promet esgotar entrades i on hi haurà molta gent.
Efectivament, 50 anys, poques entitats, no? Estan en la situació d'arribar als 50 anys en aquests moments i la veritat és que, a més, els van ser pregoners abans d'ahir, el dia de la Diada, i arrosseguen a molta gent. Com bé deies, efectivament, les entrades ja estan esgotades i es preveu que sigui un acte multitudinari i emotiu. Un aniversari que també va a cavall entre aquest any i l'any que ve, perquè el celebren en dos fases, no? Avui celebren els 50 anys del concert de Fires, però realment els 50 anys pròpiament de la fundació de la Coral no esdevenen fins l'any vinent.
Una altra de les coses que encara ens quedaran de Fires, i aprofitem a tothom que ens estigui seguint perquè s'apropin, perquè valen molt la pena, exposicions de Fires fins al 29 de setembre es poden visitar tant aquí, a la capella de l'Índex de Sant Sadurní, com a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Aquest any, jo que tinc aquí un balcó privilegiat de la capella de l'Índex, quan muntaven aquestes exposicions, tots vam pensar, uau,
són francament impressionants. Qui no les hagi visitat, és obligatori que ho faci. La qualitat artística que hi ha tant amb les pintures com amb les escultures, com també amb les fotografies i l'obra en petit format, no, aquests petits secrets de la Maria Assumpció Reventós que estan a la biblioteca, doncs són unes ocasions úniques per contemplar la riquesa, no, d'aquestes exposicions.
Fins al 29 de setembre estaran aquestes quatre exposicions de Fires i Festes a la capella i a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, i convidem, òbviament, a tothom que ens estigui sentint a que vinguin a gaudir d'aquestes exposicions. Pere, una altra pregunta. Aquest cap de setmana aneu a Canyete, un dels pobles agermanats amb Sant Sadurní, de festa en festa.
Bé, no us penseu que quan som fires sí que les gaudim, però també hem de treballar molt. Costa moltíssim coordinar tots els actes i que tot surti rodó, i a més aquest any amb el hàndicap que hem tingut de la meteorologia, que ens ha obligat, doncs, a prendre alguna decisió, han estat unes festes que a nivell intern s'han viscut amb neguit, no? I ara sí, toca Canyete. Aquest cap de setmana celebren la Virgen del Caño Santo, les seves festes patronals, i com és tradicional ja els darrers anys, en el marc de l'agermanament, doncs fem aquest intercanvi cultural. Ells després també ens visiten pel Cabatast. I sí que és cert que aquests darrers anys, doncs, estem intentant, doncs, muntar tastos de cava, no? Perquè aquest agermanament no només es concentri en un acte purament protocolari, sinó que hi hagi més contingut.
Una part de comitiva regidors de Sant Sadurní estaran a Canyete, una altra part es quedarà aquí a Sant Sadurní perquè ve un cap de setmana farcits de propostes. La primera l'hem comentat, el concert de la Coral Sant Sadurní, concert de Fires, aquest mateix vespre, però és que avui, demà i diumenge, Sant Sadurní acull el Cabestic. I és un altre dels moments que ens agraden, perquè arriba la seva, si no vaig errada, 23a edició, i torneig formatiu d'hoquei patins, torneig
que
solidari...
És un dels tornejos amb més solera, no?, que s'organitzen aquí a Sant Sadurní, que a més dona l'oportunitat, doncs, que aquests jugadors més joves tinguin, doncs, un espai on poder mostrar el seu talent. I efectivament esperem unes 300-400 persones entre participants, més les famílies, i això voldrà dir que tornarem a tindre el poble ple de gent.
Això serà des d'avui i fins diumenge. Moltíssima gent al voltant de l'hoquei patins i diumenge moltíssima gent al voltant de la BTT, perquè a Sant Sadurní arriba l'Open Natura i és un altre dels moments grans. El topall d'inscripcions està en 500, per tant s'esperen moltíssims corredors.
Efectivament, l'Open Natura és una de les curses importants en el calendari de la BTT del nostre país i tenim la sort de poder-la acollir aquí a Sant Sadurní. Ja fa anys que venen, és una cursa molt ben organitzada, aquí cal felicitar l'organització per la tasca feta i també es preveu que sigui molt massiva.
Ara ja sí, ja deixem de banda aquest cap de setmana i anem amb el Cabatast. 4, 5 i 6 d'octubre, Sant Sadurní acull l'edició 2024 del Cabatast, que es presentarà el proper 23 de setembre en una roda de premsa on s'anunciaran les novetats i totes les propostes, tots els detalls. De moment, Pere, què podem avançar?
Podem avançar que mantenim l'espai, mantenim el format que ens està donant bon resultat. Tenim una persona que ens farà el pregó, molt coneguda, aquí a Sant Sadurní. Tenim alguna novetat a nivell publicitari que ja desvetllarem al moment de la roda de premsa, però és una novetat que crec que serà impactant. Serà impactant per Sant Sadurní, per la promoció del nostre municipi i del nostre producte.
El que sí que podem dir ja és que hi haurà moltíssimes activitats, moltíssims tastos, tant a la fascina com a l'espai del Cabatast, seguint una mica la dinàmica d'anys anteriors. I el que sí que podem fixar ja, perquè ja està obert, és la nit dels Magnums. Aquesta sí que ja la podem dir. De fet, les entrades ja es poden comprar a través de www.cabatast.cat. Per tant, això...
Les nits dels Magnums, qui tingui l'ocasió de poder-hi assistir, és un moment... Jo crec que potser del Cabatast és el moment potser més íntim, no?, on tens més possibilitats d'intercanviar la impressió amb els elaboradors que estan exposant allà la nit dels Magnums. És un, a més, aquest any es fa en un indret immillorable, la qual cosa... doncs és una oportunitat perquè tothom que vulgui pugui començar ja el Cabatast d'una manera més tranquil·la i acabar-la, doncs, amb el concert, per exemple, el dissabte o el diumenge, una bona passejada.
27 de setembre serà aquesta nit dels Magnums en la seva cinquena edició que es celebrarà a Codorniu i des d'aquí convidem a tothom a que s'afanyi a comprar entrades perquè aquestes entrades volen.
Volen, efectivament.
Anem, Pere, ara, deixem una banda celebracions, festes, mostres i anem amb qüestions econòmiques, perquè quan arriba aquest últim trimestre de l'any, sobre la taula ja hi ha les ordenances fiscals, el pressupost per l'any vinent. Suposo que ja esteu fent moltíssima feina des dels últims mesos ja avançada. En què esteu treballant? Què és el que preveieu?
Les ordenances estan gairebé clares. El que creiem que pot ser les ordenances de Sant Sadurní. Tenim la majoria dels ajuntaments de tot el nostre país un problema sobre la taula, que és l'impost de residus. L'impost de residus, aquest any, el 2025, hi ha una normativa europea que l'Estat espanyol ha incorporat en el seu marc legal que obliga a que el cost real del tractament de residus sigui sufragat de manera d'impost directe. Això implica que si ara estem cobrint un 65% o potser una mica menys del cost de l'impost, del tractament dels residus amb impost, doncs això haurà de ser el 100% i això implica que aquest impost haurà de pujar. I és una preocupació que tenim tots els ajuntaments perquè, evidentment, a ningú li agrada haver de pujar un impost i menys en aquesta magnitud d'import.
Estem parlant de números grans. De fet, fins que no s'aprovin aquestes ordenances, no acabarem de veure quin serà aquest increment, no només aquí a Sant Sadurní, sinó, com bé comentes, a nivell generalitzat, perquè és una normativa europea, per tant, no ens estem...
No tenim alternativa, res. No tenim alternativa. De fet, algun ajuntament s'ha plantejat doncs, no fer cas a aquesta normativa, però sí que hi han rebut avisos de fiscalia que això concorriria amb un delicte de prevaricació i, evidentment, ningú es vol exposar a això.
Aquestes ordenances s'espera que es portin al ple d'octubre?
Sí, al ple d'octubre, al ple ordinari del mes d'octubre, en principi, si no hi ha res de nou, aniran les ordenances. I seguidament el pressupost, que també està molt embastat.
Les ordenances serveixen, és l'avançala del pressupost, si no hi ha ingressos no pot haver despeses. Pressupost, normalment aquest any sí que l'hem tingut més tard per múltiples factors, normalment s'aprofita abans que acabi l'any per aprovar-se o en els primers compassos de l'any.
La idea és fer-ho abans no acabi l'any, a l'1 de gener disposar del pressupost ja plenament operatiu per tal de poder treballar. Sí que és cert que aquest any també estem en un marc, no?, en el qual les regles del sostre de la despesa tornen a estar vigents, i això també complica una mica aquests equilibris entre què pots pressupostar i què no, i què pots invertir i què no. Evidentment l'estalvi que tenim a l'Ajuntament ja no es podrà utilitzar ni per despesa ordinària i evidentment això doncs, també ens complica una mica la vida. Pensem que veníem d'un escenari postpandèmia on part d'aquest estalvi s'utilitzava doncs, per aquestes despeses corrents. Això l'any que ve ja no es podrà fer. Aquest any ja hem pres mesures perquè aquest impàs sigui el més doncs, planer possible, i l'any que ve, doncs, amb aquestes noves regles de les despeses, el pressupost que surti a l'1 de gener serà el pressupost vigent durant tot l'any. Poques incorporacions es podran fer.
Pere, anem ara a projectes. Quins projectes tenim en curs? Quins projectes s'esperen per aquest final de 2024, principis de 2025?
El primer, que ja està al caure, que si no hi ha res de nou, a primers d'octubre ja estarà plenament operatiu, és el centre ocupacional, que es farà al segon pis d'allà al casal de la gent gran de l'avinguda, del passeig Can Ferrer. Un equipament que donarà servei a 16 persones amb diferents graus de diversitat funcional i discapacitat. És una de les apostes que teníem molt clares aquest govern, no? Donar servei, donar prestacions doncs, a aquestes persones, a aquestes famílies, que a vegades doncs, s'han hagut de desplaçar a Vilafranca per poder prestar atenció doncs, als seus familiars. És una aposta que ens agrada, vull dir, potser probablement seran de les coses boniques que farem aquest mandat. Creiem que tenim una sensibilitat especial cap a aquest col·lectiu i així ho volem reflectir. No només serà aquest centre, sinó que esperem que un cop ja hi hagin definitivament pressupostos a la Generalitat, el pis tutelat es posi en marxa, ho tenim tot fet, ho tenim preparat, el tenim entregat, però falta la part de la Generalitat que fins ara, al haver-se prorrogat els pressupostos, doncs no s'ha pogut cobrir amb el personal necessari també per atendre aquestes persones que viuran allà.
Deixa'm, Pere, que et pregunti també per la nostra particular Sagrada Família, el camp de
futbol.
De futbol.
Un cop superats els obstacles, és que aquesta obra està maleïda. Ja en el moment que es va començar a licitar, ens esclata la guerra, després el tema de que si l'estació transformadora, etc., doncs ens ha complicat moltíssim la vida, però sí, estan les obres en marxa, van seguint el ritme. Jo ja no m'atreveixo a donar terminis, perquè quan pregunto em diuen una cosa, després sempre surt algun bolet i de moment funciona, està treballant. La idea és que s'acabi la primera fase, que són els vestidors i les graderies plenament operatives, i després ens hem de replantejar la part social i el canvi de l'herba, que potser no sé en quin ordre ho haurem de fer, però la idea és acabar-la, evidentment. També tenim, abans no m'ho preguntis, altres projectes, que és la pista polivalent. Aquí sí que hem anat ja a picar la porta de la Diputació per buscar finançament. El projecte del Teatre de l'Ateneu també està en fase de redacció al conveni. Ja tenim el pla especial acabat. Ara estem redactant el conveni amb l'entitat per tal doncs, d'arribar a un acord. Més o menys serà similar al que vam fer amb el pavelló. I aquest estiu ens ha caigut la possibilitat també d'una cosa que havíem plantejat a l'inici del mandat, no? Que era aquella, els camins circulars al voltant del poble, doncs hi ha la possibilitat de rebre una subvenció que ens permetria connectar el que és la sortida del poble des del camí Roca Bruna fins a l'entrada dels camins ciclables de Subirats, i estem optant doncs a una subvenció que ens permetrà fer-ho realitat.
I per acabar, Pere, et faig la última, una mica més distesa, i és que el CAVA de l'Escola d'Espiells de Sant Sadurní va estar present als Jocs Olímpics de París, a la Casa d'Espanya. Va ser el CAVA amb el que es van brindar i es van celebrar les medalles del combinat espanyol. Suposo que també és un orgull arribar fora i que es reconegui aquesta feina que fan i tant
és,
i tant bé.
És un, permeteu-me la paraula, és un puntasso portar CAVA a París, la capital del Xampany, que hi hagi CAVA representant el Comitè Olímpic dels nostres esportistes, és important. És més, el CAVA d'Espiells, que és el que s'ha enviat allà, està esgotat d'ençà que va sortir als mitjans de comunicació que hi hauria aquest CAVA representant els nostres atletes, doncs aquest CAVA s'ha esgotat. Jo, la veritat, jo crec que és una de les millors promocions que es poden fer del CAVA en aquests moments.
Pels sadurninencs, òbviament, un orgull que aquest CAVA que fan els estudiants dels cicles de l'Escola de Viticultura d'Espiells, on estigués a París, com bé dius, al bressol del Xampany, per tant, un afegit. Pere, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa, i més avui estan en aquesta setena temporada. Que vagi molt i molt bé. I fins ben aviat.
Moltes gràcies.
Amb l'oreja de Van Gogh i aquest clàssic Puedes contar conmigo, acomiadarem Pere Bernet i aquesta primera hora al Penedès en Xarxa d'avui divendres. Solo que...